Són les 8 del matí.
A Ritme de Cinema, a Ràdio Estel. Cançons de pel·lícula.
Fame, de la pel·lícula Fame. Interpretat per la cantant Irene Cara.
Thank you.
Cançons de pel·lícula a Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Barcelona 106.6.
Grups d'havaneres, orquestres, novetats discogràfiques, tot això i molt més, és el que et portem cada dissabte a les 9 del matí als Sons de la Terra de Ràdio Estel. Soc Gerard Carrión i cada dissabte us acompanyo durant 60 minuts amb tot el que vols saber, escoltar i gaudir de les nostres tradicions. Sons de la Terra, els dissabtes a les 9 del matí a Ràdio Estel.
Cada setmana redescobreix Catalunya Cristiana, la premsa que ens ajuda, ens uneix i ens enforteix. Busca-la a la teva parròquia o subscriu-t'hi trucant al 93 409 28 10. Catalunya Cristiana, el nostre mitjà de comunicació.
Aquest estiu, veu Ràdio Estel. A continuació, Ràdio Estel us oferirà una reemissió de l'espai La veu dels animals i la natura.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba, navegar sin hallar tantas manchas de aceite en los mares y ballenas desapareciendo por falta de escrúpulos comerciales. Yo quisiera ser civilizado como los animales.
Estima'ls i cuida'ls.
La veu dels animals i la natura, un espai produït i dirigit per ONG ATA.
Benvinguts, esteu escoltant La veu dels animals i la natura a Ràdio Estel. Us acompanyarem amb tots aquests continguts que ara mateix us expliquem. Començarem, sabies què? Avui coneixerem curiositats dels mussols. I després, l'entrevista. Avui conversarem amb Jaume Grau, d'Ecologistes en Acció, on parlarem de l'aprovació de la nova llei dels parcs naturals. I ho farem, compartint taula, com sempre, amb la companyia de la Carme Méndez, el Manel Casas i la Neus Aragonès. Tindrem estona també per escoltar els blocs musicals del Manel Casas i acabarem programa amb els Sos Adopcions, que ens porta cada setmana la Neus Aragonès. Doncs amb tots ells, la Carme, el Manel i la Neus, amb el Jordi Carretero, el control tècnic i amb qui us parla, la Blanca Aranyó, comencem.
Si estàs segur que sempre el cuidaràs i l'estimaràs com un membre més de la família, adopta el que ha estat abandonat.
Sabies que la forma del cap i dels ulls és el que diferencia els mussols de les òlibes? Encara que les dues espècies pertanyen a la família d'aus rapinyaires nocturnes i es troben perfectament adaptades per caçar de nit, els mussols i les òlibes no es troben emparentats ni amb les àligues ni amb els falcons. L'estructura i suavitat de les seves plomes els hi permet volar amb total silenci, i els seus ulls i l'aguditzat sentit de l'oïda els hi facilita poder veure amb total foscor i detectar el més mínim soroll. Pràcticament no poden girar els ulls de les seves òrbites, però disposen de tal flexibilitat a les seves vèrtebres cervicals que els hi permet girar el coll en totes les direccions fins a aconseguir un camp de visió de 270 graus. Acostumen a ser solitaris i viuen camuflats en els forats dels arbres i en els espais oberts. En la seva època de cria, aprofiten els forats de cases velles o cobertes abandonades en petits pobles i en les seves rodalies. Aquestes aus fascinants i mítiques són considerades molt beneficioses per la natura. No obstant això, les seves poblacions es troben en regressió arreu del món degut a la pressió humana, als atropellaments de cotxes a les carreteres, les línies d'alta tensió, l'ús abusiu dels pesticides i la manca de llocs on n'hi ha. A Catalunya, el Centre de Fauna de Vallcalent i l'Associació Trenca col·laboren pel que fa a la cria en captivitat de l'òliba per ajudar a recuperar les poblacions d'aquest rapinyaire nocturn i sensibilitzar la població envers la seva conservació.
Si estàs segur que sempre el cuidaràs i l'estimaràs com un membre més de la família, adopta el que ha estat abandonat.
Thank you.
ara ens aturem, ens relaxem i escoltem el primer bloc musical de la mà de Manel Casas.
Hola, amigues, amics i animalons. Tornem cap a un dels cantants més famosos. És el Neil Diamond. Potser ara no se'l sent massa, però ha estat un dels més taquillers del món. És nord-americà i ara té 73 anys. Començà molt jove a estudiar medicina, però aviat ho va canviar per l'espectacle, doncs reunia totes aquelles qualitats per triomfar. Era compositor, cantant, guitarrista, molts cantautors s'ajuden de la guitarra i actor. La seva veu, modulada, melòdica i expressiva. Potser, al meu parer, una mica plana. Encara que canti cançons d'altres autors, ell les impregna de la seva veu i les fa seves. Escolteu-lo a Captain Sunshine i Stones.
Child, I'll be there to let the sun in and being lost is worth the coming home. La 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 on the stones.
Ells són un mes de la família. Per això, si els tinc, els estimo, els cuido i vull saber el que necessiten.
La veu dels animals i la natura. Un espai informatiu i d'entreteniment de l'ONG ADA a Ràdio Estel i Ràdio Principat.
I és hora ara de l'entrevista. Avui tenim amb nosaltres el Jaume Grau. El Jaume és biòleg, actualment és el responsable de l'àrea de natura i biodiversitat d'Ecologistes en Acció Catalunya. I amb ell volem parlar d'una notícia de la que ja us hem anat informant en anteriors programes. Estem parlant d'aquesta nova llei dels parcs naturals, votada en solitari pel Partit Popular, per la que es manté i s'allarga el permís de caça als parcs nacionals. Jaume, benvingut. Doncs bé, comencem, si et sembla, comentant què diu aquesta nova llei, si ens pots explicar una mica...
Sí, bé, el que es tracta és que el Congrés i el Senat, és a dir, les Corts espanyoles, han modificat, o estan modificant, la llei espanyola de parcs nacionals, en concret, que és una llei que regula com es declaren i es gestionen aquests parcs nacionals. Per si no, pensem que a Catalunya només en tenim un, el Parc Nacional d'Aigües Tortes, tot l'estat ja en 14... i representa que són les joies de la corona de la conservació de la natura de Catalunya, en Catalunya, de l'Estat, de tot arreu, no? Aleshores, la modificació de la llei, el que planteja... hi ha diverses diferents articles, els més polèmics, els que potser tenen més interès per l'audiència, són aquells que han tingut més contestació social, sobretot el que fa referència a mantenir determinades activitats, a permetre que es mantinguin determinades activitats que són contradictòries amb els objectius dels propis parcs. La caça, la pesca... fins i tot l'explotació forestal o determinades construccions o fins i tot edificacions dintre de parcs que estan fora d'ordenació. Això, quan es declara algun d'aquests parcs nacionals i aquestes activitats estan fora del seu règim ordinari d'aquests parcs, no? El seu objectiu, que és conservar la biodiversitat, la natura, s'establia com una excepció. Aquestes activitats que ja existeixen al moment que declarem es permet que segueixin funcionant uns anys determinats, però s'han d'acabar, perquè van en contra de l'objectiu. Doncs el que fa el PP, per instàncies de 3 o 4 persones molt concretes, sobretot, és modificar la llei, prorrogar encara més aquest període de vigència provisional d'aquestes activitats.
Les permet durant més temps, diguéssim.
Sí, la intenció inicial, no obstant, era bastant més greu, perquè la idea del PP era allargar sine die, és a dir, sense data caducitat, aquest tipus d'activitats. Qual cosa seria bastant una aberració si tu declares un parc nacional per conservar unes espècies, uns ecosistemes, i dius, bueno, perquè s'adaptin les persones que hi viuen o que hi tenen activitats, s'adaptin, deixem un període de transició perquè mantinguin aquestes activitats que han de desaparèixer, que no pot ser que permetin, i sense finalitat, sense fi, doncs que se segueixin practicant, no? I més alguna cosa com la cacera, que és tan agressiva, tan destructiva cap a la fauna, no?
Perquè és això, què és el que deixa de protegir exactament? És a dir, què és el que queda ara?
Bé, en realitat és una mica peculiar, al final, com que l'esmena que s'ha aprovat al Senat i que anirà al Congrés, perquè el que ens diu, bàsicament, és... Se'n mantenia tres casos, no? Això, en els parcs que tenen activitats, aquestes que deia, que provisionalment es mantenen, es prorroguen 3 anys més. Mm-hmm. Si fins ara la data límit de la seva... que s'ha utilitzada, ser 2017, s'allargaria fins a 2020. Per tant, 6 anys des d'ara, 6 anys més, en què es podran seguir mantenint aquest tipus d'activitats. Bàsicament, això són caceres al Parque de Cabañeros, mm-hmm. que és el que tres il·lustres personatges vinculats a l'extrema dreta espanyola, com el senyor Alejandro Aznar, Alberto Alcocer i Alberto Cortina, coneguts doncs, dels àmbits empresarials i polítics a nivell de tot l'Estat, doncs té interessos particulars molt concrets de construccions i de fer sus monteries per anar a la Casa Major, doncs mantenir-ho més anys. I si volien sine die, al final el PP va fer una transacció i va acceptar només 3 anys més, fins a 2020. Però ja ho veurem. I 2 modificacions, a més, que són bastant significatives, també, és que s'obre la porta a fer altres excepcions. És que el parque de Monfragüe, d'acord, s'autoritza en la navegació per riu Tajo. Mm-hmm. La navegació estava prohibida, s'autoritza doncs, per vaixells turístics, marcacions turístiques, això estava prohibit fins ara, s'autoritza també sense límit. I en un altre parc nacional s'utilitza el bord sense motor, motor lleugers, parapent, de la delta, etc. Si vol, damunt del parc nacional. Pensem que són activitats, en general, prohibides, i té una lògica, perquè en aquests espais trobem espècies d'au, sobretot, doncs que, evidentment, la interacció amb aparells estranys els genera doncs, una altra acció del seu comportament. I acabant per no nidificar, no criar, o directament fugir de l'espai. Per tant, tenia un sentit molt, molt normal que això es prohibís. I això, ara mateix, s'ha utilitzat en aquests dos parcs i, en general, totes aquelles activitats, com deia, caça, pesca, explotació forestal o qualsevol altra activitat, fins i tot cases fora d'ordenació legal o urbanística, es podran mantenir fins a 2020.
Però no són activitats que van com en contra dels principis?
Mm-hmm. Efectivament, no, aquesta és la contradicció.
Quals, exacte, llavors...
I justament aquest és el perill. Més enllà de que el que fa la llei no és obrir, no és crear moltes activitats noves, a part de les dues que has mandat, no? Sinó el problema és el precedent que es crea. Clar. És a dir, si hi ha una filosofia, que és que els parcs nacionals són allò intocable, aquells petits, petitíssims, menys de l'1% del territori d'Espanya, i també de Catalunya, que estem conservant com a parc nacional, l'1%, respectem aquest 1% que no hem destrossat del tot, només una miqueta, perquè evoluciona de forma més o menys natural, visitant-ho d'una forma respectuosa, de forma ordenada i compatible amb la conservació, d'acord, visitem-ho, però respectem l'evolució dels ecosistemes i les espècies. Doncs si aquest 1% no som capaços ni de mantenir una protecció i comencem a afegir noves activitats econòmiques, nous usos, noves explotacions, per interès, al final, d'un senyor particular, un altre o un altre. Són persones concretes amb noms que tenen molts diners a la butxaca que volen fer negoci. I pressionen el govern d'or perquè li obri la porta a fer activitat. Si s'ha obert a 3 llocs, per què no es pot obrir a altres? Per què Aigües Tortes no comencen a fer urbanitzacions allà dalt, al costat de Sant Maurici? Clar, per què no? Una empresa pot dir, escolti, jo tinc no sé quants diners, compro aquí una finca i vull fer aquí 25 apartaments i un hotelet. I un altre dirà, doncs, que, jo què sé, doncs a Montfraue vol fer un camp de golf. I un altre voldrà fer qualsevol altra activitat.
Aigües Tortes, Jaume, et veu afectada per això?
En principi no, perquè vostès tenim la sort de que pràcticament tots els terrenys són públics, són propietats d'Ajuntament i d'Ajuntaments i Generalitat. Com que no hi ha cap activitat, en principi, autoritzada, d'aquestes que havien de caducar, no es va afectar per aquesta modificació de la llei. Sí que és cert que estan les activitats, de fet, Endesa, en el seu moment era... la Ener, hi ha els temes dels embassaments. Els embassaments per l'afrontament hidràulic, per fer electricitat, per regular els cabals dels rius. Això a dalt hi ha unidor, les infraestructures que hi ha preses, hi ha canalitzacions. Això, en principi, algun dia s'hauria d'acabar, però és veritat que no hi ha una data concreta. Són concessions donades a les companyies fa 50 o 60 anys, o més. Per tant, en principi, això no té una data caducitat. Per tant, no es va afectar per la llei. Per tant, No esperem que hi hagi ni explotació forestal, ni cacera, ni res. L'únic que hi ha allà és una certa ramaderia extensiva, les típiques vaques d'alta muntanya que pasturen i fins i tot a vegades van bé per mantenir els prats.
Sí, home, jo quan estaves parlant d'això estava pensant en el greuge comparatiu que és un bé comú sacrificar-lo per l'interès d'un particular. I llavors aquest govern, bueno, és que és tan al·lucinant amb totes les coses que està fent, però, per exemple, estava recordant que quan anem nosaltres a visitar un parc natural, ens trobem uns lletreros que ens estan dient cuidado, no llencis un paper, cuidado, això, sigueu respectuosos amb això, sigueu respectuosos... Que ens sembla molt bé, és el que té que ser. Però tot això es va amb borris, amb el moment de legislar, i llavors tot el que no podem fer nosaltres i no tenim que fer, resulta que ho pot fer una altra persona i molt més greu, de forma perquè mata, perquè extermina el valor natural d'allò. O sigui, que és una qüestió que és al·lucinant.
Fer la filosofia... Perdó, vull dir que fins ara la filosofia que hi ha darrere d'això és la que està aplicant ja el PP a Castella-La Manxa. Ah, i la senyora Cospedal, la que està fent és autoritzar fins i tot autoritzar que es puguin tancar muntanyes senceres pels caçadors. Escolta, aquell espai que fins i tot està protegit, que és un bé comú, que té un interès social, que pot haver excursionistes, esportistes, gent que passeja, gent propietària, fins i tot... Escolta, el dia que hi ha cacera, es tanca allò, està prohibit passar-hi perquè hi ha els caçadors.
Sí, sí, és el servei...
Privatitzant per un interès particular, està privatitzant la natura, el bé comú.
Els ciutadans al servei d'aquest interès comú. Sí. Perdona, Manel, que t'interrompo.
No, des de l'agost és una cosa al·lucinant tot el que està passant, eh? Però, a veure, aleshores, parc natural, per molta gent pot creure que és parc natural, és un parc públic, que és d'una administració, és d'una junta amunt, etcètera, ja ens has dit, aquí a Catalunya... menys o menys...
Aigüestortes és bàsicament és públic. Sí. Els altres parcs naturals no tant.
La resta d'Espanya pot ser que sigui un parc natural, però que l'Estat o l'Ajuntament no tingui res i sigui d'uns latifundis de diversos senyors. Tu ja n'has dit uns quants, que són prou coneguts. Aleshores, a veure, el tema i aquesta pressió, perquè indiscutiblement que hi ha hagut una pressió crematística per treure una rendibilitat, què és? Es pot considerar, generalitzant, es pot considerar dels propietaris, o sigui, del sòl aquest que està titulat parc natural, o d'altres persones que tenen influències per fer vindre aquests caçadors d'Alemanya, d'Itàlia, aquestes escopetes famoses que paguen un dineral i que tenen un tinglado o una empresa absolutament formalitzada i legal per treure i gaudir beneficis d'aquest d'això, o les dues coses.
I una mica de tot. Realment hi ha llocs on és el propietari dels terrenys qui vol seguir... Moltes vegades...
Però potser aquest és el que té menys pressió, a vegades, perquè té un petit terreny, aquests amarquen més espai.
Hi ha tot. Ja és de petits propietaris, ja tenen una parcel·leta amb el seu hort familiar, o la casa enmig de la muntanya, una borda, el que sigui, enmig del Pirineu, fins al gran latifundista, efectivament. Hi ha grans propietaris, Aigüestortes, ja dic que no, perquè no és el cas, és un parc d'alta muntanya, si tot és terreny públic, el 96 o 98% és terreny públic, no és el cas. Però hi ha altres parcs de la resta de l'Estat en què sigui un percentatge molt alt, que són propietats privades, i sempre ho han estat, de fet, podem discutir l'origen d'aquestes propietats, i si hi ha costat un camperol sense terres, i per què, no?
Però, sí, bueno, sí.
Més enllà d'això, hi ha propietaris amb títols de propietat, no? La senyora Cuesta de Alba, recentment traspassada.
No, ja és el que estava pensant.
És una de les grans terratiners de l'Estat, la qual tenia immenses propietats.
Viatges per Espanya, dir, no, esto también es de la Casa de Alba. Sí, sí, hem trobat diverses vegades.
A tot arreu, sí.
I moltes vegades està el castell mig enderrocat. Ah, no.
Sí, hem visitat a vegades castells que estaven realment en ruïnes,
Després estava felicitant la Rajoy dient que havia conservat el patrimoni.
Sí.
Però més enllà d'això, sí que és cert que hi ha grans latifundis, grans propietaris que tenen... A vegades fins i tot com a tema cultural. O sigui, el tema de la caça és un tema de prestigi, per segons quins nivells socials i estaments socials...
L'escopeta nacional.
Sí, 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 és aquell prestigi... El senyor Juan Carlos, ciutadano Juan Carlos, encara rei ja ha abdicat, famós caçador, no? Per tant, són una qüestió com de prestigi. Qui se'n va a caçar i que un bitxo com més gros millor i amb les banyes més grosses millor... és una persona de prestigi, de reconeixement social, que després pot fardar de les reunions socials d'aquell trofeu, aquell èxit.
Estem a l'edat mitja.
Jaume, això em recorda allò dels anglesos que diuen que els anglesos a l'oficina parlen del golf i en el golf parlen de negocis.
Sí,
o sigui que aquí canviem el golf per altres coses.
Jaume, a veure, ara voldria plantejar una cosa. Per exemple, per preservar aquests valors de bé comú que tenim, que són els parcs naturals, i que, evidentment, pertanyen a una sèrie de persones que tampoc se'ls hi pot treure. Però tu creus que l'enfoc del futur tindria que ser que l'Estat, que gasta molts diners dels ciutadans en moltes coses que no estem interessats, que gasti, però que ja fes una despesa per compensar amb aquests propietaris i que això passés realment a ser terreny públic, com, per exemple, és ara Aigües Tortes? Clar. Podria ser una de les solucions de cara al futur?
Mira, hi ha moltes possibilitats. De fet, els parcs, configurar un parc nacional o de protecció natural, un territori com a protecció natural, té ja més de 100 anys. Pensem que a Suècia es van declarar els primers parcs l'any 1890, aproximadament. O sigui, fa un segle i dos o tres dècades ja. Per tant, ja té una trajectòria llarga. L'estat espanyol també fa. De fet, van ser dels primers estats d'Europa que va tenir els primers parcs nacionals.
Ara diu que fa 100 anys, oi?
Un segle, exacte. Fa un segle. Sí, realment és bastant...
Quin va ser el primer parc natural?
D'Europa o d'Espanya?
D'Europa o de Suècia, no sé dir.
No, d'Espanya no ho saps.
Espanya... diria que...
Doñana, no.
Doñana, no me'n recordo. Ho sé, però ara mai m'ha dit.
Obra Doñana, també.
Sí, ha estat.
Doñana és dels més antics, també... Em sembla que va ser Picos d'Europa. Picos d'Europa o Ordesa, bueno, ara...
Ordesa.
Jo diria que potser Ordesa, després Picos, Aigües Tortes va ser l'any 50-55... Ja farà també...
Doncs, Doñana, l'altre dia vaig llegir un reportatge que parlava de les persones que van aconseguir, en època del franquisme, de la dictadura, com van fer per aconseguir que fos declarada... perquè estava dessecant-se.
Sí.
Estava a punt de ser dessecada. I era molt interessant el reportatge que vaig llegir.
No, no, cada espai protegit de la seva història i moltes vegades s'ha d'aconseguir protegir gràcies a una reivindicació social potent darrere. Per molts motius, de vegades per consciència ecològica, els últims 20-25 anys, de vegades, senzillament, per exemple, també parlava amb un company del Delta de l'Ebre, diu que ja el Parc Natural es va declarar després de que un propietari d'una de les bases, grans bases, on tot el poble hi anava a caçar ànecs, fotges i quatre bitxos, com a complement de la dieta, no? Tampoc per l'esport, sinó perquè ells menjaven la carn, era aquella que tenien, no hi ha altra carn, no? Però el gran latifundista volia dessecar la llacuna per fer més arrossar.
Yeah.
I es va dir, escolta, però és que, vale, que ell és el propietari, però és que allò és un bé del poble, no? De Sant Jaume, allà. I van lluitar i es va aconseguir que es declarés per natural. Doncs, mira, farà ara, havia també 30 anys, no? I, en general, ja, el que deies de les opcions de com podem millorar la conservació i la gestió dels parcs...
Sí, deia, aquesta podria ser una via, per exemple, no? de compensar...
Mira, hi ha estratègies molt àmplies i molt treballades. Vull dir, hi ha trobades anuals d'experts de gestió de parcs a nivell català, a nivell espanyol, a nivell europeu, a nivell mundial. S'acaba de fer ara mateix la cimera mundial de parcs, penso que era a Sud-àfrica, ara fa una setmana. I sempre amb conclusions i propostes molt interessants, eh? I realment hi ha molta experiència. Hi ha estratègies des d'adquirir terrenys, com dius tu, no? Sí. Per tal de gestionar-los de manera pública. Hi ha possibilitats de no adquirir terrenys, sinó compensar, diguéssim, determinada restricció que
com
es fa...
Com un lloguer, sí. Com un...
No, escolta, vostè feia aquí una explotació, tallava cada 20 anys, tallava la fusta, tallava el bosc, i venia la fusta i treia doncs, tants calorons. Vale, això pensem que aquest bosc s'ha de deixar perquè evolucioni, perquè forma part d'un espai protegit i volem que és un ecosistema, jo què sé, per l'Osbro, per exemple, el Pirineu, i volem que estigui intocat. Escolti, què són? Cada 20 anys, 10.000 euros? Escolti, 10.000 euros cada 20 anys. Al final, aquest tipus d'indemnitzacions és la xocolata de lloro, perquè són molt pocs diners a l'escala dels pressupostos que parlem, de pressupostos públics. I fins i tot, ja parlant amb companys, diuen, és que això surt molt car, no? Surt molt car conservar la natura i tal... Dius, aviam,
no és car.
Baratíssim.
En comparació amb el que estem en altres partides, és insignificant. Sí. I quan veiem, pensem a un parc nacional d'Aigües Tortes, hem de comparar-lo amb un Museu Nacional d'Art de Catalunya o amb un Museu del Prado. És a dir, a ningú se li acudiria dir, escolti, és que com que ens és deficitari, perquè és deficitari el Prado i el Menac, escolti, anem a llogar els quadros.
Sí.
Que algú pugui agafar-se el quadre, a penjar-lo al seu menjador durant 6 mesos l'any i que es pagui una quota. O directament, es venem els quadros perquè és que no venim per pagar el conserge i el conservador i el director. Escolta, ningú se l'acudiria. És un patrimoni únic al país, digue-li al país que vulguis. És un patrimoni únic que hem de conservar. Hem de fer un esforç col·lectiu, social, per conservar-lo.
I la natura és el més patrimoni de tots.
És el bàsic. Sense ella no tenim res més.
I que amb el canvi climàtic...
Està molt amenaçada, estem perdent moltes coses.
És quan més es té que valorar aquestes coses.
Està demostrat que conservar la natura ens ajuda a frenar el canvi climàtic perquè els boscos absorbeixen diòxid de carboni, compensen en part la nostra contaminació atmosfèrica, perquè, i al revés.
Jaume, aquesta llei també permet talar arbres, has dit.
allà on hi haguessin permisos aquests històrics concedits es podran mantenir. No s'autoritza noves activitats, però, excepte aquestes dues que he comentat, el vol sense motor en un parc i la navegació pel Tajo amb un fragüe. Però allà on ja existien sí que es podran mantenir. No és que s'autoritzi tot, però és el que deia, abans, si s'autoritzen a dos llocs, dues excepcions, per què no algú molt poderós, no que sé, que avui la estació d'esquí de Boita Bull plantegés una ampliació cap a dins del parc. Aquesta la volen ampliar cap a fora, per la vessant cap a fora, però algú s'hi pot dir, escolta, és que amb el canvi climàtic cada cop hi ha menys neu, hem de pujar cota. Yeah. Pujar cota vol dir entrar al Parc Nacional. Okay. Per tant, algú s'hi pot dir, escolta, diners sobre la taula, jo vull ampliar cap a dalt, escolta, pues retallin un tros de Parc Nacional. Clar. O directament sigui parc, però que autoritzin no és tot l'hivern que es pugui esquiar. Clar, es podran obrir portes a segons quin tipus de...
Creus que es tindrien que ampliar el número de parcs naturals a Espanya i a Europa?
Avui,
i a Catalunya?
Avui dia, amb les figures diferents que tenim, que van des del Parc Nacional i les reserves, que són les més estrictes, fins al Parc Natural o l'Espai Natura 2000, el que en diem el PEIN, el Pla d'Espais d'Interès Natural, són figures més laxes, són menys restrictives, però en principi garanteixen conservar aquelles espècies i aquells ecosistemes pels quals es van declarar. Que són figures que a vegades diuen no prohibim res que no s'estigui fent. El que s'està fent es pot seguir fent. Agricultura, ramaderia extensiva, petites explotacions, petites aprofitament forestal... Això és compatible amb conservar molts ecosistemes. No passa res. Hi ha prou figures i tenim prou eines legals per conservar la natura prou bé. Pensem que avui a Catalunya el 30% de tot el país té alguna figura de protecció natural. El 30% són...
Això és bastant,
hectàrees. Sí. Són moltes hectàrees.
I el monocultiu es practica en els espais naturals? Perquè el monocultiu...
Bé, alguns casos ja és de monocultiu forestal, ja només es planten eucaliptus, només es planten pins per talar, que, clar, bàsicament...
Però està controlat.
Bueno, clar, s'autoritza o no s'autoritza en funció de si és compatible amb la... Amb
ara una pregunta, per exemple, ara que dius això del monocultiu. Aleshores, es pot, per exemple, utilitzar productes químics amb un monocultiu, amb un parc nacional? Mhm. O té que ser una cosa biològica?
Els parcs nacionals, en principi, no hi ha agricultura, no hi ha explotació forestal, els parcs nacionals, en principi.
Els naturals?
Els parcs naturals, la idea d'un parc natural és compatibilitzar la conservació amb l'aprofitament sostenible de recursos.
Això és interessant de conèixer.
El concepte de parc natural, tinguem clar que no és un parc temàtic que només hi ha animalons i boscos, no. És un espai on l'administració declara aquest parc pel seu interès i vol que es conservi la natura, que es conservin els usos tradicionals que s'han desenvolupat, agricultura, ramaderia o altres tipus, explotació forestal, fins i tot cacera, en algun cas, això ho podríem discutir, però... I al mateix temps volem que hi hagi una certa divulgació dels vells valors, per tant, és un parc en què s'afavoreix la visita, d'acord? És compatible. I aquests parcs naturals, avui en dia, en Catalunya, tenim una quinzena llarga.
Pots posar un parell d'exemples així?
Montseny, els de Guamins d'Empordà, el Delta de l'Ebre, Montserrat, etc.
Tot això serien parcs naturals.
Serien parcs naturals. I després la resta, que és més d'un 20% del territori, tenen aquesta figura de normativa catalana o europea, que el que fa és que només diu que no es podrà alterar l'ús que se'n fa. No es pot construir, no és edificable, i no es pot alterar, diguéssim, l'ús tradicional que s'ha fet.
I com es califica?
Són urbanitzables i a nivell urbanístic, i la figura de protecció mediambiental és pla d'espais d'interès natural.
El PEIN, que es diu.
El pla d'espais d'interès natural. Sí. No són parcs naturals?
No, són una mica
no
menys.
Són espais protegits, però sí que són...
Sí, diguéssim, es califiquen com... Aquest espai, per exemple...
Collserola seria... Estar...
Collserola va començar com a PEIN i ara ha passat fa un parell d'anys a Parc Natural.
Tot o una part?
Al límit del parc. No és tot a Collserola. Està plena de foradets i d'urbanitzacions i de carreteres.
Sí, això,
és el problema que té Collserola.
Sí,
és complex a Collserola. Sí. Però bueno, la qüestió és que avui dia hi ha prou coneixement per fer una bona gestió. És barat. I, de fet, està demostrat a nivell econòmic. La Unió Europea presenta estudis contínuament als països membres. Escolteu, és més barat invertir per conservar avui que permetre que ens entrin espècies exòtiques, que es degradin els ecosistemes, que perdem els boscos, que s'extingin espècies, perquè extingint les espècies cau tota la cadena d'animals i la cadena
alimentària.
I després la conseqüència de matar senglars perquè n'hi ha massa, entre cometes, és més car, o d'eliminar el cranc americà, és més car que si hi haguessin llúdrigues al riu i se'ls mengessin. Si tens tot infestat de tortugues i de llúdrigues, que són exòtiques, que les hem introduït i hem alterat l'ecosistema, és molt més car intentar-les eliminar que no pas deixar que la natura faci el seu ritme. I si hi ha un depredador que se'ls menja, escolta, és la seva feina.
Clar.
Com més alterem, pitjor i més car és. I això també el canvi climàtic. Com menys intervenim ara per solucionar els problemes, més cara ens sortirà després. Per tant, és econòmicament té sentit i, per descomptat, mediambientalment, no necessari conservar.
Mm. Però això que han pogut, doncs, la llei aquesta.
Sí, però això que entenem, qualsevol ciutadà, en mínim de sentit comú, és el que no entenen els nostres representants, que ens tenen que representar nosaltres i tenen que representar els interessos de la natura i tot això. O sigui, que aquí...
Ells escolten més altres raons.
Sí, unes quantes, unes poques raons.
Unes poques persones.
S'imposen a les raons de la comunitat.
I si estem desfent la natura, què passarà? Perquè s'emportaran molts beneficis,
però
no sé on se'ls emportaran, veritat?
No tenen interès, no els importa. O sigui, el patrimoni que deixem als nostres descendents no els
importa. Jo, però a vegades em pregunto quina és la finalitat d'una multinacional. És que no l'entenc.
Pues fer calés. És un objectiu de tota empresa.
Econòmic.
No, perdona, i ampliar-se. Una multinacional que no abarca, que no amplia...
Fins a l'infinit.
De vegades aquesta economia actua com un tumor maligne, creix sense límits. Tot ha de tenir uns límits a la vida. Tot, comença, tot acaba la vida. Per tant, també les empreses ho havien de tenir.
Escolta'm, Jaume, creus que hi haurà alguna manera de frenar aquesta nova llei? Vull dir, es pot fer alguna cosa?
Mira, per començar, cap govern és etern. Cap
govern és etern. Esperem.
Sí, exacte.
Canvien. Jo crec que avui ha estat canviant tot bastant ràpid i cada cop hi ha més consciència social de la importància de conservar la natura, de que el bé comú, l'interès col·lectiu, ha de passar per damunt de l'interès particular i privat. I cada cop hi ha més ganes, crec, a nivell de la gent, de que s'acabi aquesta gestió del país com si fos una finca particular.
Perquè és mal somni, Perquè és mal somni, perquè
Jaume, Europa, perdoneu, Europa no pot fer res amb això.
Clar. Exacte.
Europa té un problema, és que Europa és molt lenta. Mm. És tan gran que és molt lenta. La burocràcia, com més gran és, l'engranatge més li costa moure's. Jo estic parlant amb el... Tinc reunions amb el cap de la unitat de natura de la Unió Europea, a Brussel·les, i ella ens deia, diu, mira, nosaltres som els guardians de les lleis, les directives europees, però no som policies. Clar. No podem anar darrere de cada país per fer-li complir les normes. Perquè si aquell país s'ha incorporat a la Unió Europea i ha votat una directiva, està obligat a aplicar-la. I l'heu d'aplicar a cada país.
No té cap mena de lògica que no es faci.
I si incompleix, heu d'anar als vostres tribunals. I només si després de tot anar als tribunals veieu que no us en sortiu, venim a Europa i intentem fer alguna cosa. Bé. Però, clar, l'Espanya té una pila des de la taula fins al sostre d'expedients, de denúncia per incompliments ambientals.
Tot és al revés.
No exagero, eh? És una pila immensa que no tenen temps de llegir-se ni els expedients de denúncia que fem els ecologistes.
Però també Europa...
Potser és un sistema així.
Bueno, al final, quan s'avorreixin, diran, mira, ens expulsem d'Europa, perquè no els hi volem aquí, que no diu res.
Però el que és cert és que Europa llavors ha assumit unes responsabilitats i llavors tampoc es pot evadir d'aquestes responsabilitats. Ells tenen que fer complir i tenen que vigilar. I si es gasten molts diners i donen molts diners per ajudar els països membres, que part d'aquests diners siguin per vigilar i controlar i sancionar.
Sí, de fet, sí que hi ha hagut expedients de sanció contra Espanya.
Ja ho sé, però poc.
El tema de Segarra-Garrigues, ja sé que és molt poc, però això va servir una mica d'exemple. Dius, compte que fer les coses malament ens posa que ha sortit molt car. Perquè si això acaba amb una sanció econòmica, sortia molt més car que no pas les conseqüències d'haver fet les coses bé al seu dia. Per tant, sí que hi ha una pressió des d'Europa. No és suficient o no ens agrada...
El que passa és que també tenim que ser conscients de que quan es posa interposa una denúncia a la Unió Europea, immediatament si hi ha lobbies, aquests lobbies actuen de forma que tot el que tu dius, ells ho desmunten. I llavors la Unió Europea a vegades...
Intentem fer força per convencer-lo, perquè
Bé, quedem-nos amb aquesta frase que has dit, que com, si no ho fem bé ens sortirà molt car, apliquem-ho a tots nivells.
Sí, exacte.
Jaume Grau, gràcies per haver vingut amb nosaltres avui, haver comptat aquesta llei. Aviam si en poc temps podem donar
unes
notícies. Gràcies.
Gràcies, Jaume.
Esteu escoltant una reemissió de l'espai La veu dels animals i la natura. Et preocupa el tracte que reben els animals? T'interessa la seva defensa i benestar? El teu suport és important i necessari. Col·labora amb nosaltres. ONG ADA, Associació Defensa Drets Animal. www.addaong.org. Telèfon 902 19 7600.
I després de l'entrevista és hora de donar pas al segon bloc musical.
Estàvem amb el Neil Diamond, un gran cantant. No es va canviar el nom artístic com fan molts artistes. Té un ampli repertori. Es pot dir que ho ha cantat tot. Rock, rhythm and blues, country, balades... Treballà amb nombroses discogràfiques, MCA, Columbia, EMI, Bank, Capitol, Aquest vinil, precisament, és de l'any 76, és un MCA. I també recordem l'ocasió, l'any 1976 va ser l'any de la fundació de l'ADA. També es va fer cèlebre amb les seves actuacions en públic, sens dubte molt ben pagades. Els seus millors anys foren els 60 i els 70. Fins ben entrat al segle XXI ha estat actiu, però ja se sap, aquesta gent ho porten a dins i continuarà cantant fins que físicament ho pugui fer. Escolteu-lo a On the Grass Won't Pay No Mind i And the Singers Sing the Song. A retrobar-nos, si de vol, i fins aviat.
Listen easy, you can hear God calling, walking barefoot by a stream. Come on to me, your hair softly falling, on my face is in a dream. And the time will be our time, and the grass won't be no mine. Saying nothing, lying where the sun is begin down upon our side. My lips touch you with their soft, wet kisses, your hands gentle in reply, and the time will be our time, and the grass won't be no mine. Touch my soul with your cries, and the music will know what we found. I'll hear a hundred goodbyes, but today I hear only one sound. The moment we're living is now. Na, 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 na. Young bird flying, the soft wind blowing cools the sweat inside my palms. Close my eyes and hear the flowers growing as you lay sleeping. The grass won't be no mine. No, the grass won't be no song.
the children dance along, and the singer sings his song, and we dance along.
Millorem el nostre planeta. Redueix el consum de tots aquells productes que són contaminants, perjudicials i no són biodegradables. Reutilitza tot el que pugui ser recuperable i aprofitable per tu o per la teva comunitat. Recicla i porta als contenidors i als punts verds disponibles de la teva localitat tots els articles que puguin ser tòxics, contaminants, transformables o recuperables. Col·labora i participa amb les normes del reciclatge.
Vinga, i arribats a aquest punt, a punt d'acabar el programa, toca saludar la Neus Aragonès i els seus adopcions. Hola, Neus.
Hola, Blanca, i bon vespre, com sempre, a tots els oients. Com bé dius, aquí ens tornem a trobar una setmana més a Sos Adopcions.
Ah, exacte, i avui amb quin centre d'acollida ens hem contactat?
Doncs mira, Blanca, aquesta setmana hem contactat amb una associació que es diu Els Nostres Petits. I farem difusió d'una gossa i d'un gos. La Laica és la gossa i el Pelut és el gos.
Perfecte, i per quin començarem? Per la Laica, pel Pelut?
La Laica, què et
Vinga,
sembla?
Perfecte.
Vinga, la Laica. La Laica, que és una pastor alemany de gairebé 9 anys. Ens comenten que la seva adopció o trobar una casa d'acollida és molt urgent. Mireu, sembla ser que no s'adapta estar en aquest centre d'acollida, no s'adapta. Ho està passant molt malament i troba molt a faltar el poder viure en un ambient de família, malgrat tots els esforços del personal del centre en poder-li fer totes les coses necessàries i donar-li el carinyo, la Laica troba molt a faltar. Llavors, el que els hi preocupa moltíssim és que, com a conseqüència, no vol menjar i estan començant a patir per la seva salut.
Doncs pues així, si fem una crida des d'aquí urgent, aviam si algú...
Una casa d'acollida.
Exacte,
puguis acollir. Una casa d'acollida que el vulguin acollir temporalment fins que pugui ser adoptada. Ara, doncs, després ja direm el número de telèfon. Doncs seria un gest molt solidari.
Perfecte, més de cara a aquestes dates, no?
I tant.
Què més? Què més? I ara el Pelut, oi?
Anem a explicar què és el Pelut. Aviam. El Pelut és un gos d'atura, blanc i negre, de mitjana edat, de 2 anys. I ara us explico, el gos d'atura. Els gos d'atura, potser vosaltres ja ho sabeu, són una raça de gossos pastors propis de Catalunya. Són gossos que tenen cura dels ramats. I el Pelut és un trasto, Blanca. És la foto, ara la Blanca
sí,
l'estava
sí,
mirant.
Sí. És té, un cara, gos, té cara trasto.
Té, és un gos, bueno, més que de trasto, és que és molt llest, alegre, eixerit, i gaudeix molt en sortir a passejar. Ell sempre vol estar al mig de tot el que passa.
Clar que sí.
I, a veure, es porta molt bé amb tothom. I quan diem tothom, Blanca, volem dir persones i la resta dels gossos del centre. Que amb tots, amb el temps que porta, s'ha sabut guanyar el carinyo de tots ells, però sobretot marca, com li deia abans a la Blanca, per la seva fidelitat. Clar, és un gos sí. molt fidel.
Doncs així segur que el Pelut no tindrà problemes en trobar... Hem trobat una casa d'acollida.
Suposem que no, que aviat el podrà trobar.
Això. Si voleu tenir més informació de la Laica i del Pelut, doncs heu de contactar amb Els Nostres Petits a través del correu electrònic que és elsnostrespetits@gmail.com o bé podeu trucar al telèfon 620-893-320.
Doncs moltes gràcies, Blanca. I per veure les fotos, com ho fem?
Doncs heu d'entrar a www.ongada.org i cliqueu a Sos Adopcions. Ada amb dos Ds, eh?
Genial.
ONG Ada.
Molt bé, genial. Doncs, bueno, amb el Pelut i la Laica acomiadem els Sos Adopcions i molt bon cap de setmana.
A tu també, Neus.
Adéu-siau.
Adéu.
Si tens un gos o un gat, recorda que censar-lo, identificar-lo amb el xip i la xapa és la teva obligació i que en cas de pèrdua, la identificació pot significar la seva salvació.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba.
Doncs aquí posem el punt i final per avui. Ens acomiadem i us esperem a la veu dels animals i la natura. Que tingueu molt bon cap de setmana.
Falta de escrúpulos comerciales. Yo quisiera ser civilizado como los animales.
Heu escoltat una reemissió de l'espai La veu dels animals i la natura.
Ràdio Estel.
Ho diu el Pacte per la Infància a Catalunya.
Els mitjans de comunicació.
Pensant el llenguatge audiovisual d'una manera estratègica, com una competència transversal de gran utilitat pedagògica.
El Pacte per a la Infància de Catalunya, que compta amb un ampli suport de la societat civil catalana, ha estat promogut pel Govern de la Generalitat com a compromís i acció envers la infància a Catalunya.